Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. Més de 10.000 habitatges s'afegiran al parc de lloguer social a Catalunya des d'ara fins a l'any 2026. La meitat els construirà, comprarà o en posarà el terreny la Generalitat i l'altra meitat es farà per part del sector privat amb ajudes. Segons el president Pere Aragonès, l'objectiu ara és prioritzar l'habitatge social de lloguer per sobre del de compra.
Estem canviant el paradigma amb una aposta decidida per abandonar un model que havia posat més l'accent en la promoció d'habitatges amb protecció social, però sobretot de venda. I passem, doncs, a prioritzar de forma clara i inequívoca l'habitatge públic basat en el lloguer.
Aragonès ho ha anunciat a Rubí, al Vallès Occidental, on a final d'any s'hi acabarà un edifici de 24 pisos promogut directament per la Generalitat. Aquests projectes d'habitatge social arribaran a 82 municipis, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també en altres punts, com ara Martinet, Llavorsí o Sant Joan de les Abadesses. Altres informacions de les quals n'hem estat pendents aquest divendres. Centenars de pagesos, ho hem explicat en els informatius, amb els seus tractors s'han concentrat a Lleida per reclamar mesures per fer front als danys provocats per la gran plaga de conills. Els manifestants han anat fins a la delegació del Departament d'Acció Climàtica, on s'han viscut moments de tensió quan alguns dels concentrats hi han volgut entrar per la força i han llançat conills vius a l'interior. De la informació política, destaquem que el PSC i Junts per Catalunya tomben el pla pilot del govern per implantar la renda bàsica universal. Malgrat el pacte de pressupostos amb Esquerra, els socialistes han forçat que aquesta prova experimental no es pugui aprovar en la llei d'acompanyament de mesures fiscals i financeres durant el ple del Parlament de la setmana que ve. Finalment, els hospitals públics del Pirineu podran practicar l'avortament quirúrgic tal com reclamaven els col·lectius feministes d'aquell territori. La intervenció serà possible gràcies a la col·laboració de metges que es desplaçaran al Pirineu des d'altres regions sanitàries de Catalunya. De la informació internacional, us expliquem que els mercenaris de Wagner, aquesta empresa privada que contrata milicians, asseguren que als ucraïnesos només els queda una via de sortida des de Bakhmut i insten el president Zelensky a ordenar la retirada del seu exèrcit. A Washington, mentrestant, Joe Biden i el canceller alemany Olaf Scholz es comprometen a mantenir el suport a Kiev tant temps com sigui necessari i la Casa Blanca anuncia 400 milions d'ajuda militar per Ucraïna. Es cancela la festa universitària Telecogresca quan faltava només un mes per celebrar la 45a edició. L'organització ha anunciat en un fil de Twitter que no és possible tirar endavant el festival per la seva delicada situació econòmica i la forta competència amb què es troben amb els grans festivals. Ho ha explicat el president de l'Associació Cultural Telecogresca, Martí Canyelles, en declaracions a Catalunya Ràdio.
La competència amb altres festivals ens afecta en diversos aspectes, com per exemple l'augment dels costos dels artistes o dificultant la venda d'entrades amb antelació.
Aquest és un projecte universitari amb molta història al darrere i, segons Canyelles, això en fa difícil el finançament.
Telecogresca som una associació d'estudiants sense ànim de lucre i utilitzem els ingressos obtinguts a través de les edicions anteriors per finançar les següents. Els darrers anys, especialment arran de la pandèmia i de la situació actual del sector, ens ha estat complicat aconseguir beneficis. Aquests dos anys hem estat buscant altres opcions de finançament, com subvencions, però fins al moment no n'hem obtingut cap.
L'objectiu de l'organització, que va començar com una festa de final de curs, era diversificar l'oferta musical i adaptar-se als gustos dels universitaris. Alguns dels artistes confirmats eren Paula Cups o DJ Trapella, que havien d'actuar l'1 d'abril al Parc del Fòrum. La informació esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit. El Girona juga aquest dissabte el seu partit de la 24a jornada de Lliga, a la primera divisió de futbol. Els gironins visiten el Getafe, que és penúltim, en el que serà el seu partit 100 a primera, i que transmetrem, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, la jornada 24 primera ha arrencat aquest divendres amb un empat a 0 entre Reial Societat i Cádiz. Sergi Roberto ha renovat oficialment amb el Barça. El futbolista reusenc ha firmat la seva continuïtat fins al 2024 amb opció a una segona temporada més. Destaquem també que en hoquei patins ha quedat definida la segona semifinal de la Copa Masculina. Aquest dissabte s'hi enfrontaran el Barça i el Reus. Els blaugranes han guanyat l'Igualada per 5-2 als quarts de final I el Reus, per la seva banda, ha eliminat l'anfitrió, el Calafell, per 2-1. La primera semifinal serà el Liceo Voltregà. En handbol, el Granollers ha superat àmpliament el Cisne de Pontevedra al CUE de la Lliga Sobal en partit de la jornada 20. Triomf dels vallesans per 37-24, que el referma en la segona posició. I acabem destacant que a l'Eurolliga masculina de bàsquet s'han produït els següents marcadors destacats. Vilarban 71, Madrid 75 i Milà 83, Olympiacos 62.
Fins aquí les notícies.
Nena, que has escoltat el podcast de les Tregines Pimpapú?
Oh, i tant, ja l'he escoltat un munt de vegades.
A on?
Nena, l'aplicació al mòbil t'ho instal·len i és un moment. I a la web també, eh? També ho pots fer per l'ordinador.
Oh, i això s'ha de pagar?
No, home, no, que això és de franc.
Som unes Tregines i potser tu també.
El podcast de la Cubana, Les Tresines Pim Pam Pum. Cada dilluns un nou capítol a l'API web de Catalunya Ràdio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
En aquest recorregut que fem de l'any 87 a l'any 52, avui tocava l'any 61 i la Sílvia Andrés va trobar aquesta joia Stand By Me del Benny King. Però més que això dels anys que estem fent a la finestra indiscreta aquestes setmanes, l'important d'aquesta cançó és el seu missatge. Stand by me, compta amb mi. Necessitem comptar amb vosaltres i entre nosaltres, perquè ara mateix la borsa de virus i bacteris de la finestra indiscreta està molt fotuda encara. La Sílvia i l'Alfons pugen una miqueta, han millorat respecte a la setmana passada, però l'Àlex segueix fet una sopa, més o menys.
Hola, què tal? Com sono? Bé, Alba?
Prou bé, prou bé.
L'Alba Laguna ha vingut també una mica perjudicada.
Una miqueta.
Bona nit. I l'Uri a l'altra banda del vidre, menys mal que hi ha un vidre pel mig, perquè si no els mocs arribarien fins aquí. A banda d'això, clar, és la cançó que dona títol a una meravellosa pel·lícula de Rob Reiner adaptant Stephen King. Stephen King va veure la primera projecció d'aquesta pel·lícula, clar, de la seva obra, i tal qual va acabar la pel·lícula, es va aixecar i va marxar de la sala sense dir res. I els responsables pensaven que no li havia agradat gens l'adaptació i va dir, no, és que m'he emocionat tant que havia de sortir, perquè en el fons ell era el protagonista d'aquesta història.
Cuenta conmigo.
On s'acabava convertint en l'escriptor de gran, òbviament, no? Ai, quina joia.
Per mi hi ha dos records indubtables. Primer de tot, Festival de Sitges, perquè en els vells temps treballàvem nosaltres un actor, ara es treballa a Madrid, a Javier Lago, que cantava així en plan soul rock, gospel, que és una mica això, i ens feia cada any un recital cantant aquesta cançó davant de tothom i triomfava, però del tot. I l'altre record li dedico a la Sílvia Andrés, perquè el casament de Henry i Meghan Markle, aquesta cançó va ser essencial i fonamental.
Val, doncs no podríem viure sense aquest detall.
I potser s'haurien de recuperar aquests moments musicals a Sitges, no?
Sí, tu també podries fer-ho, entre parèntesis,
sí,
no? Perquè
per
no ho proposes.
No?
Tots volem veure el Balaguna tocant la guitarra i cantant a l'auditori de Sitges.
El teclat.
Anava a dir, aquí tens influència directa al festival i a sobre té un grup, per tant, escolta, Alba.
Ho estudiarem.
No hi ha excusa, no hi ha excusa. I escolta, igual que aquests amics, no?, de Stand By Me de tota la vida, la pel·lícula del 76 també és de dos amics de tota la vida.
Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos quienes han plantado los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres.
El cuarto estrato, tema musical d'Ennio Morricone, fotografia de Vittorio Storaro, títols de crèdit, una pintura de Pellizza de la Volpedo amb la classe obrera agafats dels braços i caminant cap endavant, i els dos amics, Olmo i Alfredo, Alfredo i Olmo, fill de propietari terratinent i fill de camperol que treballa pel terratinent, és a dir, Robert De Niro, el ric, Gerard Depardieu, el pobre. Se'n van junts de putes. Hi ha una escena, aquesta pel·lícula, en què una prostituta els masturba i es veu, que avui dia seria inimaginable. O sigui, que puguis veure a Robert De Niro i a Gerard Depardieu en mans de la prostituta, és que avui dia no hi ha actor que s'atreveixi a fer-ho, eh?
Jo crec que no. Moltes coses de les que feia Bertolucci sí. no es podien fer.
Exacte. Estem parlant de Novecento, aquella pel·lícula que comença el dia que va morir Verdi i que refà el recorregut a través del segle XX fins després de la Segona Guerra Mundial, explicant la lluita de la classe obrera, com si fos una superproducció estil El Gato Pardo, brillant aquella pel·lícula, que a més durava 317 minuts.
Es va estrenar en dos parts.
En dos parts. La primera va triomfar, la segona no va fer un duro. Però si després les ajuntes, mira, encara va donar resultat.
Doncs és del 1976, Alba, i per tant, si la vas començar a veure llavors, més o menys ara deus estar acabant la pel·lícula.
Sí, més o menys, sí.
Doncs jo us he de dir una cosa. El que no puc entendre és com Robert De Niro, en aquella època, tenia temps de rodar tot això. Novecento, era ser una vez en América, El Padrino 2, El Cazador, juntes durant 80 hores. D'on traia tantes hores per rodar aquest senyor? Bé, no ho sé, però ho hem estat intentant explicar al llarg de 36 anys aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio, i avui una nit més obrirem aquesta finestra per tots vosaltres.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Un divendres més, de 12 a 2 i de 2 a 3 arribarà l'audiovisual i
ja. Avui és especial, eh?
Ah, avui és diferent?
Perquè avui els quatre compositors no tindran banda sonora, sinó que el que escoltarem és, de cadascun d'ells, una obra feta per sala de concerts.
Oh, quin luxe.
Una de North, una de Rota, una de Barry i una de Delerue. Super extraordinari.
Un luxe, Alba, doncs imagina't si és un luxe que aquesta nit tenim amb nosaltres a Todd Solondz, que ha visitat Barcelona.
Amb la seva cara de
fatines. Ah, que no ho sabies.
Sí, t'agradava? Ets feliç, Alba? De
sí.
Que ho podem escoltar?
M'agradava en el seu moment, sí.
A banda d'això, homenatges, música, entrevistes, estrenes, plataformes, bé, tot allò que podeu imaginar, i més, Sílvia Andrés, Eduard Nas, Oriol Fidalgo, Dani Jiménez, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna, Alice Tapiol, sí, perquè també tindrem llibres. I aneu-vos preparant, l'Alba ja està a punt pels Oscars de la setmana que ve, queda només una setmana, feu les vostres travesses, acabeu de veure les pel·lícules, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestraserra. Comencem!
Le Gange, après sa mort, il est parti des Indes.
Oui.
Sa tombe est au cimetière anglais.
Oui, morte là-bas.
Aux îles, trouvée morte, une nuit.
À la finestra indiscreta, us ho diré molt senzill. Marguerite Duras. L'actriu Emmanuel Riba, rapada i tancada a Nevers. L'actriu Emmanuel Riba, dibuixada per la bomba atòmica a Hiroshima. Com podia imaginar que aquesta ciutat estaria feta de la mida de l'amor? I anys més tard, Marguerite Duras, l'actriu Delphine
Seyrig,
al Chateau Rochelle, abandonat per la família, el seu nom de Venècia al desert de Calcuta i la lepra i la música de Carlos D'Alessio. Marguerite Duras als passadissos sense fi de l'any passat a Marienbad. Cinema en femení, cinema en femení, feminicinema. No és veritat que ens calgui l'absència, la soledat, l'eterna espera. El cinema serà femení o no serà?
M'encanta.
T'encanta la carta?
Que la poètic i que ben explicat i ben expressat.
Doncs mira, te la pots quedar, però no sabem per què signen pseudònim Marguerite. Per tant, escolta, per l'altre...
No seràs tu, Alba Laguna.
Merci beaucoup,
Marguerite. No seràs tu que ens has enviat aquesta pel·lícula de la teva vida.
Mira, tu no, la setmana passada vas enviar, també ens vas colar aquí un...
Sí, vaig colar La Conquista de l'Oeste perquè era l'aniversari, però ara la veritat és que em fa una mica de vergonya perquè no va estar tan ben escrit com això que... Estàs segura que no
ets tu? Està molt ben escrit i és una pel·lícula que m'agrada molt, però no he estat jo. Bueno.
India Song, sí, clar, és que les viatgeres de la nit es troben, i més en aquestes hores de la matinada. Doncs aquesta és la carta de... Bé, no sé si encara en tenim en reserva.
Queda algunes en reserva, però animem a la gent que torni a pensar, que es trenqui la closca, canviï quatre ratlles, no cal. És a dir, si escriviu també, meravellós, i si no, senzillament sigueu sincers i expliqueu per què aquesta pel·lícula, la que sigui, us agrada. L'envieu, la llegirem, l'escoltarem i serem feliços compartint-la.
La finestra indiscreta. Can I give you some
advice? Finestres, aquesta setmana l'enfant terrible de Hollywood passarà per la finestra indiscreta, tot sol. Visitarem l'americana, llegirem llibres amb Sofia Loren i descobrirem les intimitats de Raquel Welch.
Introducing the fabulous Raquel Welch and Loana the Fair.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Es diuen Pulp i són el grup favorit de l'Alba Laguna perquè ella m'ho ha dit. Per tant, ha de ser veritat. I avui és un, serà motiu de celebració a la finestra, però també de pèrdua, dia trist. Alba, explica'ns. A veure, qui ens ha deixat?
Doncs ens ha deixat Steve McKay, que era el baixista de Pulp, aquesta banda britànica, no?, liderada per Jarvis Cocker, el millor frontman del món. Mm. I aquest gran tema, no?, un dels més importants, Disco 2000, que estava inspirat en Gloria, no sé si us ha sonat una mica.
Gloria!
Exacte.
Però quina de les versions de Glòria? Glòria de què? Del Cassavets o la Glòria, el remake que van fer? O de quina Glòria parla?
Parlo de la cançó.
Glòria!
Glòria!
Vale, sí. Jo sempre pensant en cine, no sé què em passa. Bueno.
Doncs sí, això, un record molt, molt sentit per Steve McKay i per tota la família de Pulp.
Doncs escolta, intentarem que soni durant aquesta primera hora de la finestra indiscreta, que de fet, mira, comencem amb unes pel·lícules que en realitat no hem vist, però que ens farà una miqueta de gràcia.
Com? Parlarem de pel·lícules que no hem vist? Això no ha passat mai
en
aquest programa.
No es pot fer això, en realitat.
No, perquè no entrarem a jutjar-les, sinó explicarem que ha passat una cosa molt curiosa aquesta setmana, Alba, i és que s'han estrenat tres terceres parts.
Mare meva.
De la decadència, podríem dir una miqueta. Comencem per la primera.
Estos últimos 7 años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre.
Tío, ¿puedo ayudarte?
¿Me firmas un autógrafo?
Doncs aquesta primera és la tercera part de Creed, que ja era un spin-off de Rocky.
Quants Rockys hi va haver?
Rockys hi va haver 6.
O sigui, li queden 3 més per fer encara Creed, no?
Sí, però ja comencen, déu-n'hi-do. I clar, dic, en aquesta ja no surt ni Stallone, Rocky ja ha abandonat, per tant ja és saga únicament del personatge que interpreta Michael B. Jordan, que a més ha estat el director.
Que té nom de jugador de bàsquet.
Sí, hauries de treure la B, però sí, vaja. I que ha rebut l'estrella al Passeig de la Fama, per cert. Doncs bé, aquesta és una de les terceres parts. Alba, no l'has vista, no? Confirmo això.
No l'he vista. M'aventuraria a dir que és per fans molt fans.
Molt, sí? Val, no? Val.
Bueno, els crítics americans han babejat una mica amb aquesta pel·lícula, però ja no me'n refio, eh? Ja babeja tothom per tot, eh?
Jo és que sense Rocky ja em costa molt. Però bé, una altra tercera part, i ara us sorprendré molt. Aquesta setmana arriba la tercera part de Magic Mike, aquella pel·lícula de Steven Soderbergh, que protagonitzava Channing Tatum, Va fer la primera, va fer la segona, i de cop va dir gran retorn de la tercera. Imagineu-vos si ha sigut gran retorn, que aquí ni s'estrena.
Ni l'esperava.
De fet, efectivament, va a Rakuten, a Amazon Prime, això sí, s'ha de pagar una miqueta, però a partir d'avui ja teniu disponible aquesta tercera part, on participa Salma Hayek, també, bé, antigues societats amb Steven Soderbergh, clar. Però bé, és allò que dèiem, hòstia, imagina't el seu dia, no?, aquesta pel·lícula va ser un gran èxit, i de cop és que s'estrena, i crec que no li importa a ningú, realment, no?
Però encara podem superar, no?
Encara es pot superar. Ara em poso una mica sentimental, també, de dir, perquè avui s'estrena la tercera part, també, de Detective Knight, que és aquesta saga que ha fet el Bruce Willis per tancar la seva carrera. Clar,
d'una manera lamentable, diguem-ho,
la situació que té ara és...
Però... Sí, no, no, clar, evidentment la sabeu no res, però si el pobre senyor li havien de posar un pinganillo a l'orella per anar explicant els diàlegs, per tant, imagina't. Bé, és una estrena molt petita, perquè la té a contracorrente, per tant, m'imagino que estarà alguna sessió del Verdi, però sobretot la podeu trobar a les plataformes a partir de la setmana que ve. Però, clar, si ho penses bé, dius, és l'última vegada que tenim l'oportunitat de veure Bruce Willis en una pantalla gran, amb una pel·li d'estrena, per entendre'ns,
sí,
no?
A no ser que hagi en tingui alguna més de rodada.
En té, o sigui, n'hi ha d'altres, però jo crec que ja no arribaran, no? Bé, en qualsevol cas...
Bueno, és que Bruce Willis, a banda de Glass i les de Ben Nachi, amb les últimes que va fer, les dues, i... Bueno, Moonrise Kingdom sortia, però d'això ja fa la intamarata, no?
Sí.
Sin City, ja ens n'anem a la prehistòria. I El Sexto Sentido ja directament a l'origen dels temps, o sigui...
No, les últimes...
Però doncs al mig hi ha 150 pel·lícules més, sí, que, sí, no, sí. Que no se sap ni què són.
Són de plataformes. Sí,
són, bàsicament, vaja, rodava 3 dies i adéu, no? També va fer aquella amb l'Eli Roth, que es deia El Protector o alguna cosa així, però que feia bastanta gràcia. Doncs bé... Això ha estat el tríptic de les terceres parts. Podeu triar la que més us agradi. Va, escolta, ja que hem tingut així una mica d'acció i de catxes, per entendre'ns...
Un personatge catxes, no? I que també ha tingut 2, 3 o 4 versions, com a mínim, que ve de la prehistòria, també, com a mínim fa 90 anys.
Cuando empieza a rodar, levanta la vista despacito. Estás muy tranquila, no esperas ver nada. Después sigue mis indicaciones, ¿de acuerdo? Acción.
Congas, diu aquesta cançó.
Veus, això, si abans dèiem actuacions musicals a Sitges, això ho veig, King Kong Conga.
Seria fantàstic.
Seria meravellós.
La gent s'apuntaria. Fer una conga a l'auditori amb
tothom. O de zombis, no?
I tant, evidentment, no? Compreu-ho per la Zombie World, que directament.
Apunteu-vos que la idea és del 3 de març, bé, matinada del 4 de març ja de la finestra indiscreta, això sí.
Bueno, la qüestió és que fa 90 anys de l'estrena de King Kong, que es diu de seguida, i una gràcia, Només té 2 premis en tota la història del cinema. King Kong només ha tingut 2 premis, directament.
A millor actor secundari?
El premi a millor pel·lícula per als Drive-In l'any 2008. I que ja has donat,
Sí.
I la National Preservation del Congrés, que protegeixen les pel·lícules històriques, el tercer any ja la van triar com una de les figures essencials de la història del cinema americà. Però bé, en fi, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, King Kong. Per cert, una cosa que tothom sabia, però ara ja no sap ningú. La dic? No la dic? Els decorats de la valla immensa de King Kong es van fer a Culver City, on hi havia els estudis de la Metro Goldwyn-Mayer.
Es van cremar per allò que el vent s'endugué.
Exactament. L'incendi d'Atlanta el van fer cremant els decorats de King Kong.
Encara hi ha gent que ho recorda!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo?
¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
¿Puedo vivir contigo?
Doncs bé, ara en principi entraríem en el moment de les estrenes ja més destacades, i aquesta és una d'aquelles que havia d'anar als Òscar i no hi ha anat, s'ha quedat pel camí. Es diu El Hijo i ve a ser la continuació d'aquest univers particular que ha fet el Florian Zeller amb una nova malaltia, en aquest cas la depressió adolescent, i Anthony Hopkins surt un moment, només.
Però ho diem per al padre,
sí,
bàsicament.
Sí, 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 una referència del pare, que era l'anterior, i Hugh Jackman, doncs, és el gran protagonista, pare o preocupat per un fill amb depressió. Alba, què t'ha semblat?
Aviam, m'ha semblat clarament inferior al padre, malgrat això, un desplegament de cares conegudes, no? Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, que Anthony Hopkins m'agrada molt la seqüència que protagonitza, la veritat. Trobo que està molt bé, com sempre.
És gairebé Hannibal Lecter, eh? En
sí,
aquesta seqüència.
És dur.
Sí.
I Laura Dern també, la veritat és que em convenç molt. El que passa és que, bé, jo crec que va una mica massa a l'emoció fàcil sense entrar ben bé en la problemàtica que està parlant, no? En el trastorn que està parlant, que és una pel·lícula dura, és a dir...
No, sí, la pel·li és dura.
Però no aprofundeix, no? I això, doncs, sí, a veure, no és una mala pel·lícula...
A mi m'ha decepcionat
però
moltíssim.
Però sense ser més, no?
Perquè realment, després de la antologia de plantejament narratiu que va fer... Amb el hijo, i a més el hijo...
El padre.
El padre, sí.
El padre, vull dir. El padre, hijo i Espíritu Santo. A veure, el nen d'aquesta pel·lícula, que em sembla l'hereu de Timothée Chalamet, però pitjor actor encara, doncs em posa molt nerviós,
sí,
però
i això,
molt.
I això que el pateix molt, pobre, però és veritat, jo només us dic que el que em funcionava totalment al pare, que era aquesta mena de luz de gas que et feien a partir de que l'Anthony Hopkins és un personatge amb demència i, per tant, no sap molt bé què està passant al seu voltant, aquí és tot manipulat pel propi director. És a dir, et fa el mateix, però no està justificat.
Gens.
I no m'agrada gens les decisions que pren en aquest sentit. I em sembla molt més forçada sentimentalment i no sé si perquè no connecten la malaltia d'Anthony Hopkins com aquesta, però no m'he sentit gens identificat en com està tractat el tema, però bé.
No, no ho ha encertat. I l'any que ve, la hija.
Ah, doncs bé, a veure si torna...
La mare, el Tano, que en falta la mare algun dia... No, però no hi ha cap filla.
Hem dit un acudit una mica dolent a la redacció, Alba, també t'he de dir que tenint uns pares com Hugh Jackman i Laura Dern, jo també pillaria depressió si fos tan lleig com el... Vull dir, no entenc exactament d'on han tret aquest noi que no s'assembla en res als seus pares, però vaja, escolta... El hijo, bé, ja ho he vist, la recomanem molt a mitges. Va, potser aquesta
recomanem
una mica
gens.
Y dígame, ¿qué piensa hacer con los 190.000 dólares que le han caído del cielo?
Igual me compro una casa o le compro algo bonito a mi chico, no sé, pero vivir muchísimo mejor.
¿Y dónde ha estado?
Me tocó la lotería, soy la afortunada de la lotería.
Es diu tu Leslie, i aquesta sí que té arrascat nominació a l'Òscar per la seva protagonista, que és el centre absolut de la pel·lícula, Andrea Riseborough, no sense alguna polèmica pel camí, també he de dir, però, a veure, pel·li indie, història real d'una dona que li toca la loteria i que, bé, ho despilfarra tot en alcohol i ha de refer la seva vida a partir d'aquí.
Jo la defenso molt, sobretot l'actuació d'Andrea Riseborough, que em sembla que està meravellosa. O sigui, l'actuació aquesta em va seguir uns quants dies després de veure la pel·lícula, no? Aquest drama de l'alcoholisme, aquest infern que viu, totalment merescut la seva nominació, malgrat tota aquesta polèmica, no? de que li han fet campanya a les seves amigues, que, i no hi ha res més maco que això, no? És a dir, no fa falta tants diners,
com
no?
Com si les altres pel·lícules de les multinacionals i tot això no tinguessin darrere un fotimer de gent gastant-se pasta per influir els votants.
Exacte.
O sigui, a veure, de què van?
Exacte. Eh? I la pel·lícula és una història... A veure, és una història senzilla que segurament ja hem vist altres vegades. El que passa és que està ben explicada. Potser la primera part em convenç més que la segona, no? La segona ja és una mica més tòpica, potser. I el que també m'agraden molt són els secundaris. L'Owen Peak, que és aquest noi que fa de fill seu i que, bueno, sortia a Mrs. Fletcher, que és una sèrie que m'agrada molt. I després Marc Maron,
sí,
no?
Sí, sí, clar. Que... com es deia la sèrie que feia amb l'Alison Brie? Era ell o no?
Sí, no recordo ara. Ell té un podcast molt bo.
Sí, 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 és molt famós pel seu podcast.
Sí, sí. Bueno. I bé, tot aquest univers també de motels, bars d'outsiders i balls country, a mi també em guanya.
Aquests no llocs americans, diguéssim. No?
Com es diu el director d'aquella pel·lícula que a mi m'agrada molt, que va fer també la de l'actor porno que torna al poble?
Sean Baker.
Em recorda molt al cinema de Sean
Red
Baker.
Rocket, no?
Sí, Red Rocket, i l'anterior, que era la de... La de la nena...
Florida
Project. Sí, Florida
Project, sí.
Efectivament, doncs escolta, tenim un fill, aquí tenim també una mare que intenta reconciliar-se amb el seu fill, doncs seguim parlant de fills, i ara, Alba, això et toca a tu.
My little girl, she's lost. They're trying to find her.
Your little girl? That comes to me as a most unwelcome surprise.
Somebody got in here and stole her things. Somebody took Bunny's things.
Bunny?
Did you see anyone? They came up here while I was out.
Bunny? What sort of a name is that?
How can you make jokes when I told you she's lost? Bunny is my little girl's name.
Perquè en la pel·lícula que sempre demanem als nostres estimats col·laboradors i tertulians que ens portin, avui l'Alba ha triat El rapto de Bunny Lake, que només he de dir que m'encanta el pòster, perquè és que realment a l'Otto Preminger...
Saúl Bas, Saúl Bas!
Exacte, són aquests crèdits inicials meravellosos, no?, que van arrencant com tires de paper... De Saúl Bas.
Efectivament. Doncs va, explica'ns per què has triat aquesta pel·lícula.
Mira, aquesta pel·lícula la vaig descobrir fa uns anys, justament gràcies a una altra col·laboradora d'aquest programa, que és la Desi de Fez, en un cicle que va programar, no recordo exactament si era el CCB, bueno, la vaig descobrir allà, l'he revisitat aquests dies, i bé, és una pel·lícula de 1965 en blanc i negre, no és tan coneguda com altres pel·lícules d'Otto Preminger, no?, com Laura, o Anatomia d'un assassinato, etc.
Bonjour, tristesse.
Sí, també. I està... adapta una novel·la de...
Penelope Mortimer.
De la novel·la?
Sí.
Sí.
Que és l'autora de Sempre estoy sola.
Però la novel·la de Bunny Lake és Evelyn Piper.
Evelyn Piper, sí.
Sí, pues, van fer el guió, perdona.
Ah, sí,
perdona,
van fer el guió.
Sí. Ai, sí, però també va intervenir.
Sí, val. Sí.
És que hi ha una... I jo, resulta que aquesta setmana he descobert Sempre estoy sola, que és una pel·lícula meravellosa de Jack Clayton, de Man Bancroft, que parla també de la maternitat i dels fills.
És que és molt curiós perquè...
I hem coincidit.
Estava com dubtant, també, i una de les pel·lícules que volia recuperar era precisament aquesta. És a dir,
que
hem estat molt, molt sincronitzats. Bé,
la pots recuperar més endavant.
Sí. Tornant a la pel·li, no? Bueno, tracta la desaparició, tal com diu el títol, no?, de la Bunny Lake, una nena de 4 anys. El primer dia d'escola a Londres, la busca, no?, la seva mare, el germà de la mare, és a dir, el tiet de la nena, interpretat per Kier Dulea,
el
protagonista de 2001, uh-huh. I l'inspector, que és Laurence Olivier, no? I bé, de seguida veus que allà res és el que sembla, no? Estan passant coses que et fan dubtar dels personatges, et fan dubtar especialment de la mare,
I si existeix o no existeix,
si existeix la nena, si és una nena real, sí, o no, sí. I si això, no, la mare es presenta com un personatge bastant fràgil, vulnerable, i et fa dubtar. Després hi haurà un gir, no el direm, no cal, no, però força pertorbador i amb aires de Hitchcock, clarament. Penso que el personatge, sí, hi ha un personatge bastant inspirat en un altre de Hitchcock. I bé, també m'agrada destacar, a part del que hem dit dels títols de crèdit, que són una meravella, l'aparició de zombis del grup, no? Que apareix en diversos moments a través d'una pantalla i que li dona com un toc molt pop, no?, a tota la pel·lícula. I bé, doncs la teniu a Filmin.
A Filmin.
Mm-hmm. Exacte. I... per, no?, desentrallar una mica aquest trencaclosques de què ha passat amb Bunny Lake, doncs...
Et descobriré una cosa, potser, d'aquesta pel·lícula. No l'havia de fer Carol Lindley,
la protagonista.
Havia de ser Jane Fonda.
Ostres.
Quan era joveníssima, evidentment, no? I el Preminger, al final, es va decidir per Carol Lindley, ja veus.
Doncs hauria estat molt bé.
I arrel d'aquesta pel·lícula és quan Kubrick va decidir que 2001... la faria Kier Dulea, perquè li va impactar moltíssim la seva interpretació.
Val. Doncs és més important del que pensava, sí, no? Sí. Potser Bunny Lake.
Doncs i tant, recupereu-la. Doncs El rapte de Bunny Lake és britànica, no?
Sí.
Pulp, que els estem sentint. També són britànics? Doncs escolta, em sap greu, Alba, però ara t'he de canviar totalment de registre, perquè ara ens posarem molt americans, molt americans. Perquè aquesta setmana ha començat l'americana. Teniu des de ja a la Filmoteca, del 28 de febrer fins al 15 de març, i del 7 al 12 de març, al Cinema Girona, els Onzeig, a Fenomena. I bé, que ens ho presenti el seu director, Xavi Lezcano.
Hola a totes i tots, sóc el Xavi Lezcano, codirector de l'Americana, el Festival de Cinema Independent Nord-Americà de Barcelona, que enguany arriba a la seva 10a edició. I com no podia ser d'una altra manera, teníem moltes ganes de celebrar-ho, així que ho farem amb una programació excel·lent. Quan vam néixer ho vam fer per reivindicar la diversitat de l'indi i descobrir nou talent, i 10 anys després estem convençuts que continuarem descobrint talent i portant grans pel·lícules, així que no us perdeu tot el que us portem. I comencem amb una de les grans pel·lícules de l'any. Es tracta del documental La belleza y el dolor, de Laura Poitras, que va guanyar millor pel·lícula competint amb les de ficció a la darrera edició del Festival de Venècia, i té una nominació als Oscars. És un documental reivindicatiu sobre com les persones individuals poden lluitar contra els abusos de les grans corporacions, que a més ens acosta a la fotògrafa Nan Goldin, que és un personatge espectacular i una meravella. Super recomanable. I a banda d'aquesta nominada a l'Oscar, tenim 3 nominacions més a l'Oscar, o sigui que tothom que estigui preparant-se a les travesses té molts deures a l'americana. I seguim amb recomanacions. En aquest cas m'agradaria recomanar-vos Falcon Lake, que és una història petiteta de descoberta sexual al Quebec, amb una mica de rerefons fantàstic. És una de les grans revelacions de Cannes, ha funcionat superbé a la taquilla de França i ha tingut nominacions incloses al César, perquè es tracta d'una coproducció amb França. També us voldria recomanar una pel·lícula de la secció Next, la secció de descoberta de talent, que, com us deia abans, és una de les coses més importants per nosaltres al festival, i es tracta de Linoleum, una petita joia de cinema fantàstic. Bé, el cinema fantàstic és una excusa per parlar de relacions personals, protagonitzada per una fantàstica Rhea Seehorn, que molt recordareu pel seu paper de Kim Wexley a Better Call Saul. I ja que parlem d'actors de sèries, tampoc vull deixar de recomanar els curtmetratges. Enguany tenim veritables joies, amb 2 nominacions als Oscars, per exemple, i alguns de molt especials, com House Comes with a Bird, de Janixa Bravo, que és una de les nostres directores de referència, amb un paper molt destacat de Pedro Pascal, que jo crec que és una de les grans estrelles d'enguany.
Pero Consuelo, aunque todavía seas pobre, ¿no tienes ninguna afición o intereses o algo así?
No, Mikey.
Pero, bueno, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?
Siempre estoy trabajando.
Doncs, com dèieu, a Filmoteca Tots Solons, formant part també del Festival Americana i compartit amb Filmoteca en un cicle de la pràctica totalitat dels seus llargmetratges. Estem parlant de Palíndromos, Happiness, La vida en tiempos de guerra, Bienvenidos a la casa de muñecas... Bueno, aquest cineasta que va no només ser el gran provocador, sinó que li van tenir una por horrorosa en el cinema americà, i que va acompanyat sempre de la por, l'ansietat, la depressió, Samuel Beckett i no sé quantes coses més, però que realment, realment es va avançar a totes les problemàtiques que avui dia dominen el panorama del món de la cultura i sobretot del cinema americà, no? La crueltat de les escoles, els abusos sexuals, els abusos de poder, les perversions, etc, etc, i que ell ho plantejava sempre d'una manera que no té res a veure amb la denúncia clàssica i típica que avui dia es fa de tot plegat. Tot sol, ens al fons, a tota hora, a la Filmoteca aquesta setmana.
Doncs és el gran convidat de l'Americana, vam aconseguir entrevistar-lo, i ens feia molta il·lusió, un home que va molt baixet i que feia respostes molt curtetes i
una mica lent.
Sí, però aquí l'Uri ha intentat fer una mica de màgia amb l'entrevista, i la veritat és que tot el que explicava era interessant, la veritat, sense pèls a la llengua, malgrat parlar tan baixet, per entendre'ns. I és un regal d'entrevista per vosaltres, Finestrers, Tots Solons.
Senyor Tots Solons, benvingut a Barcelona. Moltíssimes gràcies per estar a Catalunya.
Gràcies, és mi placer.
La primera pregunta és si d'alguna manera sent una mica injust el fet de que les seves pel·lícules traguessin temes que en el seu moment ningú volia sentir a parlar, per entendre'ns, i en canvi ara siguin els temes que estan sobre la taula constantment.
I think the...
Crec que els temes
que jo he abordat a les meves pel·lícules porten dècades als diaris i a la ràdio.
The difference is that I don't sensationalize the subject.
La diferència és que jo no en faig sensacionalisme.
And I examine them seriously.
I que examino aquests temes d'una forma sincera.
In a way that troubles people because
i seriosa.
I don't demonize people for their
d'una forma que a vegades preocupa les persones, però no demonitzo a les persones per les, pels seus problemes.
Li puc preguntar des de quin punt parteix per les seves pel·lícules? Són realitats que coneix de prop?
Vius la vida amb ulls per observar les coses. Veus pel·lícules. No és que calgui experimentar-ho tot d'una forma literal a les meves pel·lícules per entendre la psicologia de les altres persones. Si no entens com se senten les altres persones o com pensen les altres persones, què estàs fent com a cineasta?
Si tot sol comencés ara a fer pel·lícules, podria fer les pel·lícules que ha fet o faria un altre tipus de pel·lícules?
Well, I would have to make different movies because the movies that established my career.
Perquè les pel·lícules amb les que vaig començar la meva carrera.
Welcome to the Dollhouse, Happiness and Storytelling.
Welcome to the Dollhouse, Benvingut a la casa de nines, Happiness or Storytelling. No obtindríem pas finançament a dia d'avui.
Vostè és dels que posa un mirall per veure'ns a nosaltres mateixos o mira per una finestra per observar els altres?
No ho sé pas. Crec que el que vull és que el públic sigui capaç de sentir-se commogut amb els personatges. I alhora, vull que hi hagi un desvinculament irònic que els permeti tenir una comprensió més analítica.
Durant la roda ha mencionat que Happiness, per exemple, als Estats Units no va fer massa diners. Però aquí és veritat que era una altra època pels cinemes, però va estar moltes setmanes i va haver-hi molt boca a orella. Vull dir, em va ser conscient que la seva pel·lícula era important, malgrat ser una pel·lícula humil, vaja.
I had a sense that it was...
Jo tenia la sensació
that it had success with audience...
que havia tingut èxit amb el públic europeu molt més que no pas amb el públic dels Estats Units.
But I don't know how profitable.
Ara bé, no sé exactament quina va ser la recaudació, fins a quin punt va ser rentable.
I don't think a movie like this can be compared.
No crec que una pel·lícula així es pugui comparar amb els beneficis que obtenen les pel·lícules de Hollywood normalment.
A la roda de premsa l'han presentat com el gran cronista de la moral americana. Se sent còmode amb aquesta definició i se sent més comprès a Europa que a Amèrica?
No sé si se m'entén millor a Europa que a Amèrica, que als Estats Units, però se m'entén, sens dubte, d'una forma diferent. A Europa sembla que sigui un comentari, una crítica de la societat, dels Estats Units, dels valors, de la vida als Estats Units, etc. Mentre que als Estats Units em penso que té molt menys a veure amb els caràcters específics dels Estats Units, amb les peculiaritats dels Estats Units, i veuen allà una cosa molt més universal.
M'ha semblat entendre la roda de premsa que vostè deia que està virtualment cancel·lat. Li volia preguntar si en el món de les plataformes podria trobar el seu lloc o té la sensació que a la que vostè engegui un projecte, se li tiraran al damunt.
En primer lloc, deixa'm que aclareixi una cosa. No és que se m'hagi cancel·lat. Els meus advocats diuen que jo havia estat virtualment cancel·lat. Però el meu advocat és una persona molt graciosa.
Anything I say that's really...
Res del que jo dic t'ho pots prendre d'una forma literal.
I don't worry about that.
No em preocupa gens.
I just hope that I get money. That's all.
L'únic que espero és poder aconseguir els fons, els diners. És l'únic que m'importa.
I have a one-track mind, money.
Jo ara mateix només tinc una única cosa al cap, que són els diners.
The rest I can take care.
De tota la resta ja me n'ocuparé, si escau.
Quina importància té l'humor a la seva vida i al cinema?
Quan penso en les pel·lícules que he fet, totes elles són un... Totes elles reflecteixen la meva sensibilitat. No és que faci una pel·lícula i després, a continuació, afegeixi la ironia o afegeixi l'humor. Els camins de la comèdia són inexplicables i, a més, estan interrelacionats. Hi ha qui pensa que les meves pel·lícules són molt divertides. N'hi ha d'altres que pensen que són molt tristes. Per mi, les pel·lícules tenen de les dues coses.
Jo, personalment, encara trobo faltar molt el Philip Seymour Hoffman. Va ser un dels protagonistes de Happiness i crec que el vaig descobrir en aquella pel·lícula, jo almenys, i em va impactar molt la seva interpretació. Res, volia preguntar-li què tal va ser treballar amb ell.
Va ser un regal. Va ser una persona amb la que era genial treballar. I nosaltres, de fet, assumíem que tornaríem a treballar plegats. Sempre venia molt ben preparat. I, de fet, em va confiar la tasca de donar-li sentit i significat a allò que feia. Perquè em penso que per ell també va ser molt dur haver de fer el que jo li demanava que fes per mi. Així que sempre l'he apreciat molt, i tant.
Gaudeix més escrivint un film o rodant-lo?
Penso en dirigir una pel·lícula mentre l'escric, de fet.
The budget while I'm writing.
També penso en el pressupost mentre escric el guió. Però porto escrivint des que vaig començar a llegir, així que estic molt habituat al procés.
But, being on set is not...
En canvi, estar rodant en un estudi doncs no sempre és divertit.
Some directors love...
Alguns directors els encanta estar envoltats de centenars de persones, artistes, etc. Però per mi és tot un estrès. I jo em puc imaginar a la meva tomba que diuen que jo n'estava fart de tot això. Però és el preu que he de pagar, estar envoltat de tot això, és si el que vull és fer una pel·lícula.
Què li sembla que es reescriguin les novel·les de Roald Dahl o de James Bond?
It happens to all writers are subject to this.
Tots els escriptors són ara mateix objecte d'aquest problema, o subjectes, estan subjectes a aquest problema.
They have the, what are called sensitivity readers.
Tenen aquests lectors de sensibilitats.
It's a new profession.
És una nova professió.
But I don't think any writer likes...
Però no crec que cap escriptor li agradi que es practiqui censura, ni que hi hagi ningú que estigui allà manipulant les seves paraules.
I'm hoping that This is just another fashion that was...
Així que el que espero és que sigui simplement una altra d'aquestes modes passatgeres i que acabi passant.
Parlem de Lovechild, suposo. Deixem preguntar-li si podem ser optimistes amb l'arribada d'aquesta pel·lícula.
I like to be optimistic.
A mi m'agrada ser optimista. Però tinc dues pel·lícules que estic intentant fer realitat.
So, vamos a ver.
Així que ja veurem.
No és un cineasta molt prolífic. És pels seus propis ritmes o per les dificultats de trobar finançament?
No és que estigui condicionat. Sempre un cop més té a veure amb els diners. Si els diners estiguessin allà, hi hauria més pel·lícules.
It's just about money.
Un altre cop més, tot es basa en els diners.
They're not waiting for me to write.
No estan esperant a que jo acabi d'escriure. És a l'inrevés. Jo estic esperant a que ells em puguin donar diners.
Disculpi que exploti la vessant mitòmana una mica més, però ara voldria preguntar-li pel Danny DeVito, perquè és un altre actor que em fascina.
Oh, he was a lovely man to work with.
Va ser fantàstic treballar-hi.
Very generous and...
És una persona molt generosa, molt respectuosa.
I think he's probably the most famous.
Crec que probablement és la persona més famosa amb la qual he treballat. Perquè quan treballàvem plegats, no podies caminar ni un sol carrer sense que algú a Nova York t'aturés i digués: Dani, com estàs? Era realment un imant de la gent, perquè tothom el reconeixia. Però, sens dubte, va ser un honor i un plaer treballar amb ell.
Li interessa el tema de la moral? I és veritat que de jove estava interessat en la religió?
There is no... soy ateo.
Soc una persona atea.
Atheist.
I a més a més, d'una forma devota. Però la moral, cada dia que vivim, cada hora que vivim, ens hem d'enfrontar a dilemes morals, i així és com acabem els dies, dia a dia.
Thank you, Mr. Solons.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
What's new, pussycat? Whoa! What's new,
pussycat? Ai, no sé què faria tot Solons amb un gat, però...
És igual que Buñuel.
Si li parla així, segur que la dorm.
Segur?
A veure, gateta.
A veure, aquí la gateta, que és l'única en aquest equip que té salut, i us ho explicaré la setmana que ve què tal com estic.
Sí, perquè ara estàs aquí tancada en un estudi amb...
Sí,
rodejada.
Marxaré corrents, ja aviso. Va, comencem, i és que els nostres amics de la Warner finalment han dit la veritat, i es veu al fons... Sí. Àlex, que t'encantarà aquesta. Es veu que finalment ells també volen fer del Senyor dels Anells un univers similar al de Star Wars, preferit al Corina Gran.
No, a veure, però sí, el cap i la fi, Tolkien va deixar tot preparat perquè es fotés això i més.
I tot,
o sigui,
és el mateix,
ell estaria més encantat, home.
Venen a explicar el mateix, no? Sí, l'escollit, sí, sí. I les trames
famílies.
Ai, sí. Doncs mira, tens raó, sí. What's new, pussycat?
I una que fa una miqueta de gràcia, l'actor Chris Pine s'ha intentat disculpar per aquell merder que va organitzar i per el que va passar amb el Harry Styles, però a mi aquest drama em cansa bastant i em recorda una miqueta, sabeu aquella sèrie de fa molts anys de Gossip Girl?
Sí.
Això no m'interessa.
Ho he intentat explicar i m'ha convençut molt menys. Ara crec encara més que hi ha escopinada, en el fons, perquè ha dit, no, em va dir una cosa,
segur,
però ho ha explicat
segur,
fatal.
Segur.
Bueno, perquè en el fons li interessa que se segueixi parlant de la història.
Què
no?
Vols
la
dir, aguda. Que Chris Pine està acabat, no?
Bueno, a veure.
El traiem de Star Trek i navega.
Per cert, que d'Star Trek encara no en sabem res. What's new,
pussycat? I una d'una mica surrealista, s'estrena una pel·lícula del nostre adorat Hayao Miyazaki a la Xina, però alerta, que és de l'any 1988.
Okay. El Castillo del Cielo, concretament.
No s'havia estrenat a la Xina.
No, però el que passa és que ara les estan estrenant i tenen molt èxit. I, escolta, us he de dir
que aquí, l'Àlex, que en principi anirà a Cannes aquest any, he vist la pel·lícula del Miyazaki en els rànquings de...
Molt
més esperades.
Tontos serien.
La Mònica de la sèrie Friends, és a dir, Courtney Cox, rep l'estrella del Passeig de la Fama al costat de Jennifer Aniston i de Lisa Kudrow, sí, mentre que també el desaparegut Ray Liotta també li han donat una de pòstuma.
Pobre. Li podria haver donat abans.
Però no poden posar les mans.
Ho van posar les manetes? Quantes deuen haver? Quantes manetes deuen haver-hi?
Jo espero que hi hagi allò. La mà del Ray Liotta,
el trauran del llaüt, posaran les mans i el tornaran a ficar al taüt.
I al costat, la de l'os, que l'última pel·lícula que ha protagonitzat és aquesta, que es diu Oso Vicioso.
I sabeu les manetes que falten? Les manetes dels Gorina. What's new, pussycat? Whoa! Escolta, Alfons, ara t'he de fer la pregunta més important de tota la setmana. Ja has vist el primer capítol de The Mandalorian?
La veritat és que no, perquè m'agrada veure les sèries senceres i, per tant, m'esperaré una mica més endavant. Tu ja l'has vist?
No, encara no. Tinc una setmana liada. Jo ara ja marxo, que els virus no vull que m'ataquin, però aneu a veure The Quiet Girl, si us plau.
Ai, sí,
adéu,
que
adéu.
Que és.
Fins als Oscars.
Doncs estan en bé The Quiet Girl, us aviso. Gràcies, Sílvia. Cosa de la que ens n'alegrem bastant.
El boca orella està funcionant.
De moment, la meva preferida d'estrangera,
Meva també, i mira que és una categoria que aquest any
és potent,
molt poderosa,
potent.
Però vaja, a més, potser perquè és l'última, però és la que més m'ha agradat. Mira, té una sessió a fenomen aquesta
setmana.
Fue
en el callejón de Simón. Esos tres tipos me iban a matar. Entonces llegó ese otro, esa cosa, ese monstruo. Nunca había visto nada parecido. Cogió a los tres y los destrozó. No sé quién era, pero Dios le bendiga porque me salvó.
El monstruo limpia la ciudad.
Doncs bé, mira, abans escoltàvem a Morricone, seguim una miqueta de Morricone. Aquesta setmana fenomen que tenim, a banda d'alguna sessió de The Quiet Girl. Demà, Jason i los Argonautas, a les 3:20. La conversació, la de Coppola, a les 8:15.
Cap altre és possible.
Diumenge, la Ley de la Calle, també de Coppola, a les 3:20. Uno de los nuestros, dilluns, la millor de totes, a les 10.
La teva preferida, no?
Efectivament.
Què passa? És que has comprat fenomen i estàs programant un fenomen o què passa?
No, tenen molt Scorsese i Coppola aquestes setmanes. Dijous, Ennio de Maestro, perquè si estem escoltant el documental.
Per plorar sense parar.
Doncs mira, a les 7 de la tarda del proper dijous. El hombre que cayó a la tierra després, a les 10 de la nit, i aquest tall que heu sentit tan peculiar és de la pel·lícula de divendres a les 11 de la nit, allò just acabar en escoltar la finestra, El Vengador Tóxico.
El nota aguanta. No sé a ustedes, pero a mí me reconforta oírlo y saber que anda por ahí el nota, tomándoselo con calma por todos nosotros, pecadores. Espero que llegue a las semifinales. Bueno, esto se ha acabado. Ya está todo vendido. Parece que las cosas han terminado bien para el Nota y Walter. Y ha sido una historia de las buenas. ¿No les parece?
Bé, no te perdo, el Nota, tots sabem de qui estem parlant. Senyor Lebowski.
25 anys fa el gran Lebowski aquesta setmana.
Mira, els mateixos que Happiness, aquell 98, va tenir alguna pel·lícula generacional total, eh?
Total, és que ens va pillar en una edat bastant...
Que t'afecten les coses.
Sí. Amb el Nota, amb el Jot Goodman divertint-se, Torturro, Stormare, Buscemi, Seymour Hoffman... que també sortia.
Sí, és veritat.
Julian Moore i Jeff Bridges, o sigui, la quadrella del set, i definitivament que torni The Oldman a fer una pel·lícula com a mínim tan bona com aquesta dels germans Coen, mítica. Jeff Bridges, torna, sisplau, a rodar cine. S'ha quedat a la televisió i a les plataformes. Quina mandra.
Bueno, escolta, està fent una sèrie digna, almenys. I ara arriba aquell moment de cada programa en què us posem una versió de Nessun Dorma per matxacar-vos una miqueta. Hem passat de Mònica Naranjo a Manowar a...
Us he anat seguint.
Sí? Per tant, què em diries si et digués que la versió d'aquesta setmana és d'Albano?
No sap ni qui és Albano.
I tant que sé qui és Albano. I Romina Power.
Va, comprovem-ho.